Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Bon dia a tothom i benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Un mes més mos trobem per portar-vos les propostes per fer turisme a prop de casa i ens fem ressò de l'actualitat turística de Balaguer i comarca. I avui començarem el Fent Ruta anant fins a Albesa, perquè la seva alcaldessa, l'Eugènia Puiggròs, i la regidora Eli Soler ens estan esperant a l'altre cantó del telèfon per explicar-nos novetats sobre la vila romana del Romeral d'Albesa. Continuarem anant fins a Ivars d'Urgell, perquè acaba de sortir un llibre explicant la història d'aquest estany que fa 75 anys es va secar i en fa 20 es va recuperar. I, de fet, una de les coautores del llibre és una col·laboradora del programa que tots coneixeu, la Maribel Pedrol. La Maribel ens explicarà com ha anat aquesta recuperació d'aquest espai i ens explicarà que no ha estat tot un conte de fades. Sabrem com l'han viscut els padrins, que encara se'n recorden de com era abans de l'assecament i quina diferència hi ha hagut entre l'estany recuperat i l'antic estany d'Ivars. Parlar de turisme és parlar d'imatges dels llocs i de com s'ho fan les destinacions per tal que les imatges dels seus paisatges siguin virals. Per això avui hem convidat a l'estudi al carrer Rabadà, un balaguerí d'adopció que es dedica professionalment a fer enregistraments de dron i que fa temps que algunes de les imatges que ha fet de Balaguer les comparteix a internet i s'han convertit en imatges virals. De fet, aquesta setmana passada vam veure fotos seues a les portades de diferents diaris, diaris de Lleida, diaris de Barcelona, i per tant no només va sortir TV3, sinó que va ser la foto de portada de diferent premsa. I per això l'han volgut convidar. Amb la secció de senderisme, al Fent Camí, la Clara Tsuari i el Nil Ortiz ens parlaran avui d'una excursió pels secans de Balaguer, concretament al camí d'Albesa, per anar fins al Tossal de Mormur. I a l'apartat Treu el nas per la finestra, la Maribel Pedrol, des d'Os de Balaguer, ens ha preparat algunes propostes per a fer malgrat el confinament. Ja ho veieu, un dijous més, que també volem agrair, abans de fer la presentació, abans d'acabar, als nostres tècnics, el Mingo i l'Oriol, la feina ingent que fan per fer possible aquest espai malgrat el confinament. I fetes les presentacions, si us sembla bé, comencem ja amb el Fent Ruta. Sigueu tots molt benvinguts.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Continuem al Fent Ruta, al magazín turístic de Ràdio Balaguer, i estem molt contents de saludar a dues noies d'Albesa, o Albesa, oficialment és Albesa, però la gent d'aquí sempre n'han dit Albesa, que són l'alcaldessa, l'Eugènia Puiggròs, i una de les regidores, que és l'Elisenda, la Eli Soler. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia, Jaume.
Molt bé. De fet, hem telefonat a la gent d'Albesa perquè aquesta setmana, dilluns, a l'informatiu de Ràdio Balaguer vam llançar la notícia de l'Ajuntament d'Albesa confia que la museïtzació de la vila romana del Romeral sigui un revulsiu turístic per al municipi. Això va ser la notícia que vam treure dilluns a l'informatiu. Ja vam contactar amb l'Eugènia i vam dir: Eugènia, ara fes-nos un tall de veu, però després, de cara al magazín turístic, volem parlar amb més tranquil·litat sobre els projectes turístics d'Albesa, i per això us hem contactat. Moltíssimes gràcies per agafar els micròfons de Ràdio Balaguer. Què és això de la museïtzació del Romeral?
Bé, començo jo, si voleu, i després ja continues tu. Bueno, com ja us han anat explicant, la museïtació de la vila romana del Romeral és un projecte que es pot portar a terme doncs gràcies a que comptem amb el cofinançament del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. És una subvenció del 50% que prové del Fons Europeu, un 25% de la Diputació i l'altre 25% de l'Ajuntament d'Albesa. Com a titular del jaciment, doncs, amb aquesta aportació del 25%, però rebem la totalitat, no, de l'ajuda, doncs, per poder fer una important actuació a la vila romana del Romeral.
Molt bé.
En aquest base, no, com has explicat molt bé, Jaume, doncs una mica també és el revulsiu aquest que dius tu, no? És la vila fa molts anys que s'està fent intervencions arqueològiques, i ara el que es tracta una mica és de que la vila del Romeral es converteixi, doncs, en una vila que quan sigui visitada les persones que la visiten entenguin, no, el que la vida a la vila en aquelles èpoques, no, que ens puguem remuntar, no, a l'època romana i entendre com podia ser la vida en tipus de vila en aquella època i en concret, no, a la vila romana del nostre poble d'Albesa.
Molt bé, pels oients que no ho saben, a veure, situem-nos a la vila del Romeral, que és d'origen romà. És al mig de la vila o queda lluny? On queda això?
La vila romana del Romeral queda a uns 4 quilòmetres i mig del poble d'Albesa.
Uns 4 quilòmetres i mig d'Albesa. I aquesta vila es va trobar, em sembla, de manera fortuïta no fa tants anys, oi que és així, això?
Sí, va ser descoberta de forma casual l'any 1961.
1961.
Un pagès, el propietari dels terrenys, sí, doncs volia ficar uns canals de rec i de manera casual va començar a trobar, pues, un mosaic, no? I la veritat és que la vila del nostre, el que es caracteritza és que els mosaics són espectaculars.
Exacte,
i el problema també que tenim és que va començar bé, pues, doncs, una època llavors d'expoli, no? De quan, pues, bueno, pues, hi havia persones que anaven a la vila i com que no estava protegida, doncs agafaven els mosaics, i és a partir de l'any 1965, durant uns 3 anys aproximadament, que se fan diferents actuacions, intervencions arqueològiques, bàsicament destinades a protegir, no, aquests mosaics, a extreure'ls perquè no, no, doncs, perquè no es malmetessin. Ja no és fins a l'any 1995 i fins a l'actualitat, que llavors sí que de manera continuada doncs han fet actuacions, primer per avaluar l'estat de conservació de la vila, no?, i després les característiques pròpies, no?, d'aquesta vila en concret.
Molt bé. Recordem Vila Romana del Romeral, al municipi d'Albesa. Ara l'alcaldessa Eugènia ens explicava que queda uns 4 quilòmetres al nord del nucli. I abans també ens comentava que un dels elements més singulars són els mosaics. Em sembla, no ho sé, l'Elisenda potser ens ho confirmarà, em sembla que un dels mosaics més coneguts és un que és la Medusa, oi que és així, això? I fins i tot quan toques en un museu?
Bueno, la Medusa no és un mosaic. De fet, els mosaics sí que estan pràcticament tots al Museu de Lleida. Sí. En queden alguns que encara estan in situ, que estan pendents de ser recuperats, restaurats i conservats. I la Medusa és una peça escultòrica. Que no sé si ho diré bé, perquè no és la meva matèria, però un gorgollon o algo així, no? Era una peça que es pensa que estava incrustada en una font i que era un sortidor, no?
Per tant, és una escultura, no és un mosaic, és una escultura.
Exactament, és escultura i està també al Museu de Lleida.
Molt bé.
Sí. I una de les intervencions que preveu el projecte aquest del qual estem parlant avui és tenir a la vila romana una reproducció d'aquesta Medusa.
Per tant, la idea és, exacte, la idea és ara a l'Ajuntament participem en aquest projecte finançat pel FEDER, amb aquest projecte, amb aquests diners, el que es farà és museitzar l'espai i permetre que tots aquests mosaics que es conserven originals s'han traslladat al museu per millor conservació, que in situ hi pugui haver reproduccions, rèpliques a UBS mateix. La idea és aquesta, oi que és això?
Bueno, la idea, sí, per què no? Però el que segur que hi haurà és una rèplica de la Medusa, del cap de la Medusa, sí. I els mosaics no és tant una rèplica, sinó el que proposa una mica el projecte que se'ns ha presentat és una recuperació d'una part de mosaics que no estan restaurats i la possibilitat de recuperar-los i d'exposar-los in situ.
Molt bé. Ara hi haurà aquesta museïtzació, però de totes maneres ens consta que l'Ajuntament d'Albesa no ha esperat la museïtzació per festivitats al Romeral. Per tant, sé que cada any per les Jornades Europees de Patrimoni feu visites guiades, i em sembla que no només feu visites guiades, sinó que heu fet algunes gincames infantils, ho explicava abans l'alcaldessa, una mica explicar la vida en una vila romana. Què és el que heu fet fins ara com a Ajuntament?
Bueno, com a Ajuntament, la vila, doncs, tampoc som un poble petit i no tenim prou recursos, no?, com per mantenir una activitat reglada, diguem-ho així, no?, que també és un dels objectius o de les coses que ens agradaria fer, no?, que la nostra vila, doncs, per exemple, un cop al mes estigués oberta als possibles visitants. Ara, una mica el que actuem nosaltres o com ho fem és a demanda. Quan hi ha un grup interessat, que sigui d'una escola, un grup de jubilats, alguna associació, entitat, estiguen en contacte amb l'Ajuntament i nosaltres, pues, programem una visita i una mica també ho fem en funció una mica del tipus d'usuari o del tipus de visitant, no? Aleshores, doncs, si és una visita d'un col·legi, doncs el que intentem és, a part de fer la visita guiada, doncs llavors es fa algun taller, doncs que els nens puguin fer d'alguna manera doncs, una rèplica, treballar de manera manual i fer un mosaic, no? En tots aquests teles, els donem un exemple, per exemple, el que era d'un mosaic de la vila, llavors ho poden reproduir, o poden imaginar-se ells, no?, el tipus de mosaic creatiu, no?, que els agradaria. Per exemple, en èpoques festives, com per exemple és la Festa Major, doncs el que s'ha intentat també, a part de fer la visita a la vila, doncs llavors amb els nens també fer gincames amb jocs que es podrien jugar a l'època romana.
Molt bé.
Tiro a l'arc, alguns jocs així fets de manera posant amb pedres, bueno, jocs d'aquesta època, no?, que es podien doncs, explicar també dins aquest context.
Molt bé, molt bé. I a part del romeral, que ara hem estat parlant del romeral, però a Uvesa, a nivell patrimonial, no només és coneguda pel romeral. De fet, aquesta setmana passada es va parlar, va ser molt mediàtic, una estàtua que s'ha recuperat, ha comprat la Generalitat amb uns antiquaris anglesos i que l'ha cedit al Museu de Lleida, que és obra, bueno, s'atribueix al mestre d'Albesa. I el mestre d'Albesa una mica és el mestre que va fer el retaule, ho diem bé això, que conserva encara un retaule a l'església, que és d'origen medieval.
Mm-hmm. El retaule de pedra de la Verge del Roser d'Albesa,
sí,
és una obra del gòtic català.
Sí.
I pertany, pues, sí, al segle XIV, i és una, la veritat és que és està a l'església in situ i es pot també visitar, bueno, quan vens a l'església, i també disposem també de voluntaris, no?, que també és, pues, com una mica com la vila, no?, que al final aquests pobles com els nostres, pues, funcionem gràcies amb voluntaris.
Ho feu amb voluntariat, molt bé.
Sí, tot ho fem amb voluntariats, propis regidors de l'Ajuntament, pues, això, voluntariats, pues, que coneixen, pues, la història o que estan molt interessats en el tema i són autodidactes, no?, i també l'expliquen superbé. Bé, i en el cas, pues, del retaule, doncs sí, no? Se veu que el retaule, bueno, pues, podria ser del mestre d'Albesa,
sí,
que ben bé el mestre d'Albesa no és conegut, no se sap molt bé.
Clar, sí,
hi ha un gran desconeixement, crec, per la informació que jo tinc, hi ha un gran desconeixement de realment qui era el mestre d'Albesa. Sé que té el nom del nostre municipi,
sí,
però crec que ni tan sabut sap si era originari del poble d'Albesa.
Exacte. No, no, això passa amb molts mestres que se'ls dona el nom de la vila o de la ciutat on tenen l'obra més coneguda. De fet, a Balaguer hi ha el mestre de Balaguer i ara hi ha alguns historiadors de l'art que han dit no n'han de dir mestre de Balaguer, perquè aquest senyor molt probablement és aquest altre. I per tant, tota la vida l'havien dit mestre de Balaguer i ara diuen potser no n'han de dir mestre de Balaguer, no? No ho sé si amb el mestre d'Albesa el dia demà.
Exacte.
Se sabrà quina és la identitat. En qualsevol cas,
podria ser, diuen, de la família d'un senyor que es diu la família del Jaume Cascall, el que és un barceloní.
Val, veus,
però més enllà d'això, no, però també ens fa gràcia, mira, el mestre d'Albesa.
Oh, i tant.
No, el fet de que, bueno, pues, com a mínim el nostre poble també d'alguna manera és representat, no?
Molt bé. Avui hem parlat amb l'Eugènia Puiggròs, que és l'alcaldessa d'Albesa, i amb l'Eli Soler. Hem parlat una mica del romeral, d'aquesta museïtzació. Hem parlat, no res, molt de puntetes de l'Església, de l'Assumpció i d'aquest retaule que té, i ens ha servit per parlar del mestre d'Albesa. Però jo abans de plegar també us voldria parlar una mica del turisme de natura, perquè Albesa, una part del terme, és Pein, és un espai d'interès natural que forma part del Pein Aiguabarreig Segre Noguera Ribagorçana, que de fet és un Pein que arriba fins a Balaguer, i l'Horta de Balaguer de les Franqueses també està dins d'aquest Pein. No sé si teniu previst com a Ajuntament, aprofitant que ara ja s'estan dinamitzant aquests espais naturals a través d'espais naturals de Ponent, de fer activitats també més de descoberta de natura o de senderisme o de bicicletes, però em sembla que també està previst, no ho sé, corregiu-me, que hi ha previst, a part del FEDER que hem parlat abans del FEDER de Ponent, que és la recuperació del Romeral, també hi ha un altre FEDER que servia per recuperar aquests camins al voltant de la Noguera Ribagorçana. Ho diem bé, això?
Sí, hi ha un altre FEDER que també, del qual també ens beneficiem a Albesa, per dir-ho d'alguna manera, que és el de...
El camí de Sant Jaume.
Sí, no, el camí de Sant Jaume no, és rutes de la Noguera Baix. El camí de Sant Jaume va per dalt, per Castelló.
Exacte.
I el Gerri.
Sí.
I nosaltres és més una ruta que també ve de Torrelameu i que segueix, el municipi d'Albesa segueix el curs de la sequia àrab. No, llavors ja també, bueno, el projecte el que planteja doncs, és fer tot aquest... És bastants quilòmetres de rutes senyalitzades per la Noguera Baixa, i doncs bé, marcar-les i una mica i marcar també doncs, els llocs d'interès que hi ha durant el decurs de la ruta. I bueno, sí que és veritat que Albesa és un, és una ruta molt transitada, no? Tota la part de la Segle, del riu, molta gent hi anem a caminar, bicicleta, i està molt bé que el projecte de senyalitzar-ho, perquè donem una mica cabuda que gent que no coneix el poble,
gent
i que
de fora,
ja anem, gent de fora, doncs pugui gaudir també d'aquest entorn. Llavors, bueno, hi ha aquest projecte de FEDER i nosaltres com a ajuntament doncs ja fa temps que estem treballant també amb el Departament d'Agricultura, que és el propietari, el qui vetlla pels boscos de Ribera, del riu Noguera-Ribagorçana, doncs per intentar fer també alguna intervenció d'aquest estil, no?, de conservació de camins, de senyalització al riu, com si diguéssim. No? Però bueno, això és un tema que està una mica més verd que, sí, sí, que tots els FEDER.
Ara a mi, mentre us escoltava, se m'ha acudit que potser hauria l'opció de fer un camí que anés des d'Auvesa fins a on tenen les vinyes la gent de la Gravera.
Sí, fins a la Gravera.
Que és terme d'Algerri, però és tocant al riu, és tocant al riu Noguera-Ribagorçana, pràcticament, i de fet aquest camí podria passar pel Romeral, per tant podries vincular els tres elements, el nucli, el poble d'Auvesa, encabat a mig camí les restes romanes, la vila, i després no crec que hi hagi 3 o 4 quilòmetres més, doncs arribes una mica a veure les vinyes de tota la Gravera i pots passar pel camí del riu, per tant al mig de la ribera que hi ha al voltant de la Noguera-Ribagorçana, no sé, m'ha acudit a mi, Doncs escolta'ns...
Sí, una mica... Sí, perdona, Jaume, que això que se t'ha ocorregut, que és molt lògic, no?, que se't vingui al cap, això és una mica l'objectiu, una mica finalista de les diferents intervencions a nivell això, no?
I pot ser...
patrimonial que tenim en marxa.
Per tant, a nivell nord-oest, seguint el riu, podríeu tindre aquesta ruta, i amb sentit nord-est, per tant, cap a Balaguer, podríem recuperar l'antic camí d'Auvesa a Balaguer, que no està asfaltat,
exacte,
i per tant és ideal per fer l'embete teu caminant, i a mig camí tenim Mormur, que també té un cert atractiu, i a més és una zona de secans protegida, també és un pein, que s'hi fa observació d'ocells, per tant, podríeu combinar una mica la part de la ribera al voltant del riu i la part de secà, no ho sé. I així també fer xarxa amb els pobles de la vora, amb el Gerri, amb Balaguer, amb els monoclis. Doncs escolta, ens ha fet moltíssima il·lusió parlar avui, al final ja heu vist que hem acabat aquí amb la regidora, amb l'Eli Soler, fent propostes de possibles rutes. Hem parlat amb l'Eugènia Puiggròs, que és l'alcaldessa, i amb l'Elisenda Soler. Ens ha fet molta il·lusió. Ja veu que són dues noies amb un entusiasme per fer coses pel seu poble, però ho veig, i ens ha agradat que ens contagin amb aquest entusiasme els oients de Ràdio Balaguer del magazín turístic del Fent Ruta. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort amb aquest projecte. Va, una abraçada. Adéu-siau.
Gràcies. Una abraçada. Adéu.
Fent Ruta.
Bé, doncs, el Fent Ruta, no ho hem dit als oients, però amb el confinament municipal, la veritat és que l'equip del Fent Ruta fem les coses fent una mica de miracles. Perquè la Maribel fa el programa des d'Os de Balaguer, que és on viu, i en canvi jo, com que sóc de Balaguer, sí que puc vindre als estudis. I per tant, ara saludem a la Maribel telefònicament. Hola, Maribel.
Hola, bones a tothom.
La veritat és que fer un programa a distància és una mica complicat. Nosaltres fem miracles perquè també tenim uns tècnics fabulosos, que són l'Oriol i el Mingo. I, per tant, la Maribel durant aquests mesos està fent i enregistrant la secció de Trau el nas per la finestra, de fet, des de casa, des de Balaguer. Maribel...
Estem confinats.
Exacte. Avui, a més de fer de periodista, faràs d'entrevistada. Perquè ens ha explicat un ocellet que ets coautora d'un llibre que acaba de sortir, que es diu L'antic estany d'Ivars i Vilassana i la seua gent. Ho diem bé, això, o no?
Ho dieu bé.
Doncs, en primer lloc, enhorabona. És el teu primer llibre, no?
Bueno, no. M'he fet algun altre.
Ah, carai, això ens ho has d'explicar. Sí. A quins llibres més has fet? A veure.
Bueno, he sigut coordinadora i he fet un parell d'articles a un altre llibre de l'Estany d'Ivars de Vilassana, que el vam editar, la veritat és que ja fa temps. Vaig ser la coordinadora del nou llibre del Tresor dels Canals d'Urgell, que es va fer una reedició, i, bueno, articles i simpòsiums i aquestes coses.
Molt bé. La Maribel, recordem, pels que no ho saben, que ella és de formació historiadora, és originària de Mollerussa i va ser durant molts anys la tècnica de turisme i patrimoni del Consell Comarcal i va ser, de fet, la primera directora dels espais culturals dels Canals d'Urgell, per tant, a la Casa Canal de Mollerussa, on hi ha la Casa Canal, hi ha un espai expositiu que explica la història del Canal d'Urgell i com la construcció del Canal d'Urgell va transformar tota la plana.
molt recomanable.
Exacte. I de fet, suposo que per aquesta condició teua de tècnica de turisme i patrimoni durant molts anys del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, doncs va ser l'encarregada de coordinar aquests llibres. Després, per temes familiars, la Maribel es va traslladar de la Plana d'Urgell als Aspres d'Urgell, per tant, se'n va anar de Mollerussa fins a Os de Balaguer, que és on viu ara, i per tant, ara ella viu als Aspres, però sempre reivindica que és originària de la Plana. Molt bé, Maribel, explica'ns aquest llibre que acaba de sortir. Ara em sembla que li ha costat molts anys, no?, de veure la llum en aquest llibre.
Molts, molts, moltíssims.
Com
aquest
ha anat
llibre,
això?
És a dir, la gestació del llibre és relativament nova, però la gestació del projecte és de fa molts anys. Aquest projecte comença l'any 2008. Una altra de les autores del llibre, la Rosemi Arnau, presenta un projecte al Consorci de l'Estany d'Ivars i Vilassana, i en aquells moments hi havia una línia de subvenció del Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana i ens donen la possibilitat de tirar endavant aquest projecte.
Molt bé.
I llavors el Toni Costa en aquells moments era el director del Consorci de l'Estany d'Ivars Vilassana, de l'Estany d'Ivars, i el que va fer és ajuntar un grup de persones del Pla que poguéssim anar entrevistant als antics pobladors de l'Estany d'Ivars Vilassana. És a dir, el que volia fer aquest treball era recuperar tota aquella memòria, per no perdre-la, de tal com era aquell clot inundat abans de que el dessequessin, després de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial, i bueno, recuperar les impressions de la gent del territori de què trobaven a faltar, perquè el nou estany feia pocs anys que havia tornat a ressorgir.
Molt bé.
El Consorci de l'Estany d'Ivars Vilassana també em sembla que és de l'any 2000 i cap al 2002-2003 van començar a abocar-hi aigua.
Per tant, exacte, recordem als oients que una mica no estiguin al corrent de com va anar tot plegat, l'Estany d'Ivars, que avui en dia es diu Estany d'Ivars i Vilassana, és un estany que s'asseca als anys 40 del segle XX,
sí, entre el 45 i el 50.
Entre el 45 i el 50, i després, als anys 80, és una mica quan es decideix recuperar aquest estany, i per tant, una mica, el que es fa a partir dels anys 2000 és quan es torna a abocar l'aigua, després de tots els informes, i ben bé no ocuparà tota la totalitat de l'espai que havia ocupat l'estany anterior, sinó que hi ha una petita franja que no s'acaba d'omplir, com va això?
Sí, no acaba sent el gran que havia sigut l'anterior, però ara, clar, ja s'hi han construït tota una sèrie d'infraestructures que el que fan és garantir que l'aigua de l'estany estigui en bones condicions i, per tant, la flora i la fauna estiguin perfectes.
Molt bé.
Llavors, aquest projecte el que volia era recuperar tota aquesta memòria i el que fèiem era entrevistar. Vam tenir 59 informants i mitjançant entrevista de veu, però també filmàvem, doncs recuperàvem tota aquella informació que ells recordaven.
Per tant,
que tenien més fresca la seva memòria.
Clar, és una mica una recerca, per dir-ho així, antropològica, no? Una mica de tradicions, sí, i de costums, de maneres de viure antigues de la gent, de sí, sobretot d'Ivars i de tot al voltant de l'estany.
Sí, i sobretot el que volíem que quedés, que en quedés constància, era del sentiment que va tenir la gent amb la dessecació de l'antic estany. Clar, tota la història que ens ha arribat, tota la història escrita, és la història dels guanyadors, i per tant la imatge que es dona de l'antic estany i del perquè de la seva dessecació, doncs està una mica, no és que estigui deformada, sinó que només explica una part de la història. Llavors el que volíem era anar a conèixer la part de les persones que ho van viure i que ho van patir, perquè realment el que aquí indica el llibre és que no va ser tot flors i violes, sinó que realment la gent no ho volia, aquella dessecació, tot i que en el moment de plantejar-la es plantejava com que era una cosa volguda pel poble.
Clar, clar. I només amb una mica la vivència de la gent que no se'ls va consultar, no van prendre part amb la decisió, però en canvi eren gent que havien gaudit, per dir-ho així, de l'estany a l'època anterior a la dessecació, i una mica, doncs, que i també poder tornar a veure aquest somni fent realitat. O sigui, gent que quan eren petits això s'havia secat, i ja de grans doncs han vist com s'ha recuperat, no? Suposo que també és una història en final feliç, per dir-ho així.
Bueno, ens pensàvem que sí, però la realitat també és que la gent, quan ens parlava del nou estany, no, com que no reconeixien el vell, per ell vell era una cosa nova.
Clar.
És a dir, l'estany que ara anaven a visitar no tenia res a veure amb l'estany que ells recordaven i, per tant, bueno, era una cosa nova. Tot lo nou agrada, però aquell sentiment que es pensaven recuperar, doncs no el van recuperar.
Perquè una mica, quina és la novetat? O sigui, fins i tot, deixem-me teu preguntar d'una altra manera, Maribel. Com a entrevistadora que has estat, què és el que més t'ha sorprès de les vivències d'aquesta gent?
Pues mira, l'estany servia per tot, era un espai obert on tothom hi podia fer de tot, i ara el que em va sorprendre més és que ells ho veien com si fos un quadre.
Clar.
Amb aquest estany d'avui en dia no s'hi pot fer res.
No s'hi pot fer res.
Això és el que més te sorprenia que et diguessin.
Sí, sí, perquè...
I abans volies anar a donar un tomb per l'estany, doncs agafaves una barca, la llogaves o l'agafaves, vull dir, perquè diu, sempre hi havia barques disponibles allí, i ara no.
Clar, clar.
Ara tot està supervisat, no pots anar a pescar, no pots anar a caçar...
És per fer bonic, sí, sí.
L'aspecte de flora i de fauna no té res a veure amb el que hi havia abans, segons expliquen, clar.
Clar, clar.
Tampoc tenim molt poques fotografies, perquè les fotografies que tenim, que són les que han posat al llibre, són totes molt repetitives.
Clar.
És a dir, tothom anava a fotografiar el mateix.
Entenc també que per un tema de conservació i de recuperació de la fauna, sobretot, doncs aquests primers anys d'estany d'hivern recuperat tocava ser molt més restrictius a l'hora dels usos i potser a la llarga es pot preveure doncs, ser més laxos i tornar a permetre, no, que la gent del territori se'l sentin seu, no ho sé, pregunto, eh?
Bueno, això ja és cosa del consorci, és a dir, quan es va muntar el consorci és una de les... És a dir, els usos i que se'n podien fer estaven supermarcats i suposo que és una cosa que no podem deixar de petjar.
Molt bé. Doncs res, m'ha estat molt contents perquè amb la Maribel el contacte el fem online, no ens veiem, sí. I per tant cadascú fa la seva part del programa, malauradament aquests dies de confinament ho hem de fer així, però sí, no volíem deixar passar l'excusa, l'excusa de parlar de l'estany d'Ivars. Que sàpigues, Maribel, que la família Marvà de Balaguer som originaris d'Ivars.
Sí, ho sabem.
De fet, el meu pare, que va néixer abans de la guerra, va viure la guerra a Calcinent. O sigui, la masia, que ara és el centre d'interpretació...
Sí, també l'espai visitar.
Exacte, l'espai visitable i el centre d'interpretació és on el meu pare, quan tenia, no res, 5 o 6 anys, doncs va viure la guerra, perquè Balaguer en aquell moment estava ocupat per l'exèrcit franquista i, per tant, la família, al seu moment, Marvà Prat de Pàdua, se'n van anar a Ivars. Per tant, com et pots imaginar, els vincles familiars meus també són molt potents amb el tema de l'estany. Moltíssimes gràcies.
Et recomano que te llegissis, perquè hi ha els testimonis de la Mari Carme Greoles i del
Exacte.
Seu germà.
Sí.
Suposo que són parents teus.
Sí, 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 viuen... La Mari Carme em sembla que està a Suïssa.
A Suïssa, sí.
Exacte, que és la propietària que va cedir la casa. Doncs sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Maribel. Una abraçada
a
cap
vosaltres.
A Os. Vinga, adeu-siau. Gràcies.
Vinga, adéu.
Cuida't, adéu.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I continuem amb Fent Ruta. Avui tenim una entrevista una mica especial. Per què especial? Perquè normalment entrevistem a gent que organitzen actes turístics o que són gestors d'equipaments turístics. Avui hem convidat amb un professional, per dir-ho d'alguna manera, d'enregistrar imatges de llocs turístics. No sé si ho diem bé. Benvingut, Carles Rabadà.
Hola, bones.
El Carles Rabadà és original de Valls, ho dic bé, això?
Correcte.
Però fa anys que vius a Balaguer, em sembla? No,
sí,
no gaires.
Sí. Bueno, a Balaguer 2 anys, però sí, sí, festejo amb una noia de Balaguer.
Perfecte, per tant, aviat podrem dir que està casat, de moment festeja a Balaguer. I el Carles, una de les seves aficions, és l'enregistrament d'imatges amb dron.
Exacte.
Em sembla que no només és una afició, sinó que mig t'hi dediques professionalment. Com ha anat això?
Sí, bé, jo m'hi vaig començar en el món del dron quan vaig estar a Austràlia, perquè allí van una mica més avançats.
Vas anar a Austràlia?
Sí, sí, sí.
A professionalment també o de vacances?
Vam anar a viure a Austràlia durant 3 anys.
Ah, carai.
I allí vaig veure que molta gent feia servir el dron i dic, ostres... Això és la nova gallina d'or.
I allí vas aprendre a fer servir el dron quan aquí encara no sabíem ni el que era, quasi.
Més o menys per dir-ho així, sí.
Molt bé. Després arribes aquí...
Vaig trobar una feina al Carràs, sí. Una empresa de plaques solars, i com a plus, el poder gravar les instal·lacions amb dron pues, és un plus per la meva feina. I ara mateix pues, combino la meva feina, que és community manager i xarxes socials i comunicació a Bekel, amb volar per mi com a hobby.
Molt bé. Per tant, el Carles Rabadà, aquest balaguerí d'adopció, treballa en una empresa d'instal·lació de plaques solars i, per tant, com que instal·len plaques solars a les teulades de les cases, un dels serveis que dona aquesta empresa és que després fan enregistraments de com ha quedat.
Exacte.
Llavors, ell es pot dedicar professionalment a enregistrar aquestes imatges de les cases amb les plaques solars a les teulades, però, a més, ja des de quan va visquir a Austràlia, que no pot dir tothom que ha viscut a Austràlia, doncs és aficionat del dron i, per tant, suposo que més enllà d'aquest ús estrictament professional, doncs el teu temps lliure també et dediques a fer imatges.
Exacte, me'n vaig amb el dron, allí on vaig jo ve el dron.
Molt bé, sempre t'emportes el dron al cotxe.
A vegades és un problema quan ho concilies amb la parella, però sí. Allí on vaig ve amb mi.
Llavors, la pregunta és, es pot fer servir el dron a tot arreu? O suposo que hi ha algunes limitacions, als espais naturals, com va això?
O sigui, el dron el pots fer servir no a tot arreu. Hi ha moltes limitacions, més de les que es pensa la gent, i en contradicció, s'acaba de provar la nova normativa europea i ha obert molt a poder volar en llocs on abans no es podia, com per exemple a nuclis urbans.
Per tant, fins ara encara estava molt més restringit.
Exacte.
I ara sembla que hi haurà un nou marc que permetrà ser més flexible.
Estarà tot més controlat, però és més flexible.
Val.
Però això sí, una recomanació abans de continuar, tothom qui tingui un dron que el registri. O sigui, és obligatori registrar els drons a la pàgina web d'AESA, que és l'agència que s'encarrega de l'aire.
Per tant, la idea és que hi haurà més flexibilitat, però haurà d'estar més controlat. Per tant, només podran fer servir els que tinguin els drons registrats, suposo.
Exacte.
Tot això.
Bueno, fins a la data havies de tindre un curs, ser operador, tindre un seguro de responsabilitat civil, tindre un examen mèdic tant físic com psíquic com d'orina, que et miren com vas al lavabo i tot. O sigui, és un món molt, molt difícil d'entendre, i ara ho han fet més flexible perquè tothom tingui el seu dron registrat.
De fet, em sembla, m'ha dit un ocellet, que avui t'acabes de treure un examen per poder fer anar el dron dins dels aeroports, o com ha anat això?
No és ben bé dins dels aeroports, és... Ja els aeroports tenen un radi de sí. treball molt gran, que és quasi 7 quilòmetres, doncs hi ha una titulació que és de radiofonista, i t'he dit que vindria a les 8 perquè estava fent l'examen i he aprovat. O sigui,
aprovat, enhorabona. Sí. O sigui que avui al carrer Rabadà s'ha tret aquest carnet, aquest títol, per poder volar, no dins de l'aeroport, però sí a l'espai més proper dels aeroports. Aquests quilòmetres que hi ha al voltant, que els avions també necessiten tindre despejat per poder enlairar o aterrar. Molt bé, enhorabona per aquest examen.
Gràcies.
Escolta'm, tu saps que totes les destinacions turístiques, la seva màxima aspiració és convertir-se en viral, en fer imatges que siguin virals.
Sí,
jo
bueno,
crec que t'hauran de contractar.
A veure, hem ficat Balaguer a tot arreu, que està molt bé.
Aquesta setmana passada em sembla que una foto teva va ser portada de La Mañana, va ser portada del Segre, va ser portada de La Vanguardia.
A nivell català i a nivell d'Espanya.
A nivell d'Espanya també hi va haver algun altre diari?
Bueno, digitals molts,
sí.
No digitals crec que no.
Molt bé, molt bé. I, de fet, les teves imatges a l'espai del temps de TV3 les han vist més d'una i més de dues vegades.
Sí. Amb el dron tot canvia de perspectiva. Tothom pot fer una foto amb el mòbil al carrer. Amb el dron, primer, és pràctica, no és agafar un dron, fer la foto i ja està. Jo porto tres anys i mig, gairebé quatre, i l'experiència és un punt.
Clar. Escolta'm, i com se fa perquè la imatge sigui viral? Tens influències? O és que, clar, tu també, perquè a més ets community manager, o si toques els dos temes, ets conductor de drons i ets professional de les xarxes, no? Suposo que això també deu ajudar.
No té cap secret, simplement l'has de penjar en el moment correcte, en el dia correcte i fer la foto correcta. No és l'alineació dels planetes ni trobar les boles de drac, és simplement que a la gent li agradi i que la gent la comparteixi, perquè al final no és la foto, sinó la gent que t'ajuda a arribar a més gent.
Com reaccionen la gent.
Exacte.
Clar.
La foto ha arribat molt lluny, però és que el vídeo el va comprar una empresa d'Estats Units que s'encarrega de fer encara més viral el vídeo i reparteix els beneficis entre ells i jo. I el vídeo ha arribat al Regne Unit, a Malàsia, a Estats Units...
Estem parlant del vídeo de la setmana passada, d'aquesta tempesta que va vindre, no sé si era dimecres o dijous al matí...
Crec que potser va ser divendres, que jo vaig tindre festa,
exacte.
I la meva parella em va fer fora del llit perquè anés a gravar.
Molt bé. Veus, així ja tens la complicitat conjugal, que això ja hi fa molt, eh? Escolta, ara ens comentaves que fins i tot una empresa nord-americana t'ha comprat, en aquest cas, la setmana passada, aquestes imatges aèries de Balaguer del divendres a primera del matí amb aquesta tempesta. Normalment, això deu ser, suposo, l'excepció. Normalment m'imagino que el que fan els mitjans és t'agafen imatges sense demanar permís, o et demanen permís, o et citen. Què t'has trobat?
M'he trobat de tot. Mitjans que et pregunten, mitjans que es pensen que si els etiquetes a Twitter ja compta com que té la imatge, fes-ne el que vulguis, que no és així, o sigui, etiquetar és que t'arribi la notificació. I després hi ha empreses d'Estats Units, que jo crec que són professionals del sector, que t'envien contractes, tot ho firmes, tot molt ràpid. Em van contactar quatre empreses d'Estats Units.
Quatre diferents, eh?
I clar, jo em vaig casar amb la primera perquè, primera, no ho havia fet mai, vaig investigar una mica i dic... Funciona.
Són seriosos.
Sí, tenen cara i ulls. Almenys la web me poden enredar. I bé, bé, de moment està funcionant molt bé. O sigui, allí on es veu, ve amb el meu nom, o sigui, que confirma que l'he fet jo, i després amb els seus drets, que al final són qui el reparteix el vídeo.
Molt bé, suposo que aquestes empreses eren incompatibles l'una amb l'altra, i per tant, el fet d'haver casat amb una, doncs les altres ja no. De cara a la propera podràs negociar una mica més, o diràs, mira, tinc el contacte d'aquestes altres.
Em va sorprendre perquè n'hi va haver una que va vindre després de que ja hagués signat, i li va dir, no, és que ja he signat amb l'altra, i em diu, adéu. Sí, clar, va ser rotund, va ser no perdem el temps.
No perdre el temps, sí, sí. No, bueno, clar, funciona així. Suposo que alguna destinació turística també t'ha demanat ja de fer enregistraments o coses d'aquestes, t'ho has plantejat? De...
Sí, a veure, he col·laborat amb la Junta, amb la Paeria de Balaguer, sí. Per fer imatges sobre Balaguer. Crec que ara engegarem una altra campanya per fer una mica més de turisme, perquè primer que Balaguer és molt bonica, o sigui, és fotogènica.
Això ens ho diu un balaguerí d'adopció originari de Valls, eh? Endavant,
a veure, Valls és molt bonic, eh?
Teniu un campanar molt alt, teniu els calçots, teniu els castellers,
exacte.
Però no teniu l'Osegre.
Exacte.
No teniu l'Skyline, eh?
I després he col·laborat amb la Vall d'Avui i sí, hi ha molts ajuntaments que em pregunten per fer col·laboracions, però al final jo ho faig com a hobby, o sigui, m'ha d'agradar el que faig i he de disfrutar fent-ho, si no, no ho faria.
Per tant, entenc que no està previst de moment reorientat i deixar a Bekel i dedicat només a l'enregistrament de destinacions turístiques.
No, m'ho passo molt bé fent la meva feina i estic molt content.
Molt bé. En qualsevol cas, per acabar, ens ha fet molta il·lusió, Carles, de que vinguessis.
Gràcies.
La gent que volen que les seues imatges que fan quan van de vacances o quan fan fotos de les destinacions turístiques o fins i tot les institucions que gestionen destinacions, què han de fer perquè les seues imatges siguin més populars? Una mica que has arribat en aquest nivell d'èxit de que fins i tot empreses nord-americanes t'han contractat les teves imatges aèries de Balaguer, quin consell els hi donaries?
El consell és fàcil. Al final has de fer les coses amb gràcia, amb il·lusió i que a la gent li agradi. És que el secret no és la foto, el secret és la gent que hi ha a l'altra banda, a la seva pantalla. Si és bonica, la gent ho compartirà. I el secret és que no hi ha... El secret aquest és màgic a les xarxes socials. Igual que la gent troba feina, jo trobo molta gent que ho comparteix i jo només puc que agrair. O sigui, al final no és... Obro la vareta màgina i es fa viral.
No, és la gent que reacciona i que respon.
El secret és la gent.
Entenc que el dron pot arribar el dia que es convertissi, que hi hagi el risc de que es convertissi en una cosa massiva i que deixi de ser tan professional i tan controlada com ara, o com ho veus?
Jo veig que es professionalitzarà molt, perquè aquesta normativa que ha entrat d'Europa és perquè les agències aquestes d'Amazon i Correus i tot això tenen un pla específic per això, i volen controlar molt que hi hagi per l'aire. Per tant, jo torno a recomanar a tothom que tingui un dron, que no vulgui anar de xulo que se'n diu, registra'l, fes-ho bé, perquè si no te la clavaran.
Escolta, i si volem veure les imatges aquestes que tens, tu tens alguna web particular, més enllà dels projectes que fas professionalment, suposo que deus tindre alguna plataforma on penges tot allò que fas o com ho fas?
Sí, sí. A veure, ara mateix estic treballant amb la meva web personal, que serà carlesrgm.com, que serà com el meu nickname a totes les xarxes socials.
Entenc que encara no està operativa.
No, perquè m'han apretat molt perquè ho faci, perquè diuen, ho fas molt bé, fes-ho ja. La web encara no està operativa. Però a les xarxes socials, tant Twitter com Instagram, com LinkedIn, com totes les xarxes socials, és el mateix nick, Carles RGM, i si no, tinc una galeria que està a internet que es diu Unsplash, que és als Estats Units, que allí també hi ha les meves fotografies en alta definició. I allí, com a curiositat, porto superats els 78 milions de visites.
Carai, bueno, si us sembla, ara ens passarà l'enllaç exacte d'aquest web nord-americà i la penjarem a les xarxes de l'emissora. Doncs moltíssimes gràcies, Carles Rabadà, per aquests consells. Ja ho sabeu, aquest és un magazín de turisme i, per tant, saber com convertir les fotos dels jocs turístics on anem en virals, però sempre és útil. I escoltar l'expert del Carles, doncs, ha anat molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Molt bé, i aquí el Fent Ruta arriba a la secció del Fent Camí, és una secció que vam inaugurar aquesta temporada i que fem conjuntament amb el Centre Excursionista de Balaguer, i per això saludem al Nil
hola.
Ortiz, hola.
Com esteu?
Nil, on anirem aquest mes?
Anirem al punt més alt de Balaguer, que potser molta gent no el coneix, o és una dada...
Ja sé, el campanar de Santa Maria.
Santa Maria està bé.
Dalt de la xumenia de la Impàxia.
Està tancat ara mateix, la xumenia de la Impàxia. No sé per què, però no el deixen pujar últimament. No sé quines coses hi ha.
A dalt a la Garriga, anant cap a Gerp i anant cap a Os, no és allà el punt més alt?
No, allà buscar bolets. I podem anar a buscar cargols també, però jo crec que punt més alt hem de trobar cap al secà de Balaguer.
Ah, anant cap a Ubeja.
Potser sí, perquè avui parlem d'Ubeja, però anem camí cap a Ubeja, hem d'anar cap al Tossal de Mormur.
Doncs avui anem al Tossal de Mormur.
Us proposem una petita excursió al punt més alt del municipi de Balaguer, el Tossal de Mormur. És una excursió que es pot realitzar en família i la durada és d'unes 2 hores i mitja.
L'inici de la ruta pot ser des del mateix centre de Balaguer, tot i que també es pot començar des del barri del Secà, deixant el cotxe aparcat per la zona.
Deixant enrere la ciutat, seguirem el camí d'Ubeja, que ens portarà fins a la vora del Tossal de Mormur. Per accedir-hi, haurem d'agafar un camí que ens queda a la nostra dreta i després seguir un petit corriol marcat fins al punt més alt, 326 metres, on trobarem el vèrtex geodèsic del Turó de Mormur.
Un cop aquí podrem gaudir d'unes vistes úniques de la Serra Llarga i el Secà de Balaguer. És una zona on s'hi conrea bàsicament ordi, blat i civada. A més, també persisteixen alzinars en les zones més rocalloses i algun canyissar per salvar el desnivell de les ribes.
Podrem apreciar la transformació agrícola que ha suposat per aquestes terres la construcció del canal Algerri-Balaguer, concentracions parcel·làries i l'obertura de nous camins i canonades.
D'entre la fauna que es pot veure en la zona hi ha mixons d'espècie protegida, com la xurra, el xoriguer petit i el gaig blau. Va ser declarada zona d'especial protecció per a les aus i inclosa en el Pla d'Espais d'Interès Natural.
Per tornar, podem desfer el camí que us hem indicat, o bé buscar una ruta circular alternativa entre els camps de conreu que us dugui fins al camí de la Roca Pallissa, per arribar, finalment, al punt de sortida.
Mormur representa el punt més alt que hi ha en aquesta plana dels secans de Balaguer, amb una alçada de 327 metres, i visible per a tots els altiplans que es troben al sud de la Serra Llarga i al nord del Segrià. Per això no és d'estranyar que hi trobem assentaments humans des de ben antic. De fet, les restes més antigues daten del segle IX abans de la nostra era, és a dir, en un període que es coneix com a bronze final. I es creu que en aquell moment el Tossal estaria ocupat sobretot a la part de ponent del Tossal, per un poblat a l'aire lliure. Les restes es troben molt malmeses i erosionades, i cronològicament són d'una època molt semblant a les restes més antigues que hem trobat al mateix castell Formós de Balaguer. Els arqueòlegs ens diuen que a partir d'aquella primera ocupació, recordem el segle IX abans de Crist, Mormur hauria estat poblat contínuament fins a l'arribada dels romans, per tant durant uns 700 anys. D'aquestes ocupacions destaquen sobretot les dels ilergets. Aquesta tribu ibèrica hauria convertit Mormur en un important nucli de poblament, amb les cases concentrades. I de fet trobem a la part més alta del Tossal, on hi ha més restes arqueològiques d'aquest se suposa antic nucli primitiu. I així s'han trobat en època d'aquesta època grans materials ceràmics, entre els que hi ha les característiques peces ceràmiques ibèriques, pintades, però també s'hi ha trobat restes de peces que es creu que serien importades als grecs per part dels ilergets. Si continuem cronològicament, en època romana, els nous dirigents del territori van forçar la població a establir-se a la vora dels rius, a la vora del riu Segre o del Noguera Ribagorçana, amb la fundació de ciutats com Lleida, i més tardanament amb la fundació de viles agràries, com la del Romeral, al veí municipi d'Albesa. A Balaguer també hi hauria hagut viles romanes d'aquesta època, una propera a Mormur seria on hi ha les Franqueses i una altra molt a la vora de Mormur seria la vila romana que hi ha a la Torre del Cave. Però de fet Mormur esdevindria llegendària a partir de l'edat mitjana, perquè al seu capdamunt s'hi va construir una torre de guaita en època andalusina. I sembla que amb la conquesta dels comtes d'Urgell, aquest antic castell, aquesta antiga torre de guaita que hi hauria dalt del Tossal de Mormur, passaria mans del nou monestir de Santa Maria de les Franqueses. Si bé les monges de les Franqueses sobretot aprofitarien els terrenys de Mormur com a terrenys de secà pel cultiu de cereals. I acabem aquest repàs al patrimoni vinculat a Mormur citant una obra literària que l'ha inspirat, ja que el polifacètic autor, guionista i polític Josep Carné Ribalta, fill de Balaguer i protagonista de l'exposició temporal que hi ha hagut aquest hivern al Museu de la Noguera, va escriure l'any 1973, durant l'exili que va patir aquest escriptor balaguerí als Estats Units, durant el règim franquista, va escriure una novel·la que es diu Les fades de Mormur. I de fet hi apareixen tres personatges que segurament que haureu reconegut al seguici dels Reixos, perquè la paeria de Balaguer els va recuperar i acompanyen els Reixos i el seu seguici, que són l'Albaflor, la Doll d'Argent i la Dits de Seda. Són personatges, per tant, que van néixer sota la mà, sota la ploma del Carner Ribalta, amb aquesta novel·la que es diu Les Fades de Mormur. Ja ho veieu, un tossal de Mormur amb molta història i sempre envoltat de llegenda. Gaudiu-lo.
Fent ruta.
I aquí al Fent Ruta, un mes més, arribem a la secció de Trauen-les per la finestra, la secció amb les propostes de l'agenda, i per tant saludem a la Maribel. La Maribel ens parla des d'Os, però la tenim aquí en directe, per tant, hola Maribel.
Hola Jaume, hola a tothom.
Com va per aquí a la zona de les Aspres, tot bé? El confinament?
Sí, tots molt restringits a casa, però bé. Bueno, a casa i al poble, cadascú a casa, al seu poble, però bé, tot bé per aquí.
Molt bé, molt bé. Doncs des d'Os, la Maribel ens ha preparat un mes més la secció de Trauen-les per la finestra, o sigui que Maribel, tot teu, quan vulguis, endavant.
Perfecte.
Hola, molt bon dia a tothom. Doncs un mes més ens tornem a trobar al nostre espai Traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals i esportives que el proper mes de febrer es duran a terme a la comarca de la Noguera i als seus voltants si la situació actual en la que ens trobem ens ho permet. Com ben bé sabeu, les nostres comarques de Ponent són territori d'excel·lència en l'elaboració de l'oli d'oliva. Cada any, al voltant del mes de gener, es celebra a les Borges Blanques la famosa Fira de l'Oli. Aquest any, però, el certamen s'ha endarrerit i s'ha traslladat al cap de setmana del 5 al 7 de febrer. A més, com molts altres certàmens d'aquestes característiques, no es farà presencial, sinó que les xerrades, conferències i demostracions es podran seguir de forma telemàtica en una pàgina web on també s'hi troba un espai per a cada expositor, amb un enllaç a les respectives pàgines web. Es pot trobar tota la informació a la pàgina firaoli.cat i per seguir la fira des de casa ho podeu fer al web firaoli.online. El mes de febrer és sinònim, a la comarca de la Noguera, dels tradicionals ranxos i matances del porc. Dos dels més populars són el ranxo de Pons i la matança d'Artesa de Segre. Pel que fa al cas de Pons, des de l'Ajuntament s'està treballant per realitzar una edició virtual, comptant també amb la col·laboració dels establiments de restauració del municipi. Per les restriccions aquest any, no es podrà dur a terme la tradicional elaboració del Lali-Lali a la plaça i posterior repartiment d'aquesta. L'edició virtual serà el dia 16 de febrer. I Artesa de Segre, on tradicionalment aquell mateix dia es fa la matança del porc, aquest any i a causa de la situació de restriccions actuals, s'ha decidit suspendre. Pel que fa a Gualter, el ranxo celebrarà el dimarts dia 25 i tot i que està pendent de l'evolució de la pandèmia per definir quins actes es faran. I com ja sabeu, aquesta tradicional celebració dels ranxos va lligada sí o sí a la celebració la mateixa setmana del Carnestoltes. En el cas de Balaguer, aquest any, el carnaval es celebrarà els dies 20 i 21 de febrer sota el nom del Carnestoltes del Congre. Aquest any s'ha previst una edició virtual i, tot i que no es farà ni rua ni desfilada de disfresses i carrosses, el que sí que es farà és el tradicional concurs. Per participar-hi, cal enviar un vídeo de com a màxim 2 minuts per a la modalitat de les comparses i de 30 segons per a la modalitat de les disfresses. Per participar-hi, cal apuntar-se prèviament a la web de la paeria balaguer.cat. Actualment, amb el confinament municipal, poc ens podem moure, però us recomanem que doneu un cop d'ull a les pàgines web dels espais expositius i museístics comarcals per posar-vos al dia de les exposicions i les visites virtuals que s'hi duen a terme, com ens passa a l'Espai Orígens de Camarasa, que actualment no programa cap activitat aquests dies. Així doncs, recordeu que estan restringides les visites a espais com la Roca dels Bous o la Cova del Tabac. De totes maneres, però, us proposen una visita virtual als seus jaciments. Aquesta visita la podeu trobar al seu Facebook, facebook.com/espaiorigens, i també podeu trobar més informació a la seva web, espaisorigens.es. I per quan s'acabi aquest confinament, us volem fer coneixedors d'una proposta que ens fan arribar des de l'espai transmissor del túmul de Seró. Recordeu que a Seró hi trobareu un edifici amb personalitat pròpia que guarda unes restes arqueològiques excepcionals. ofereix visites cada dissabte i cada diumenge en 3 hores diferents, a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia. I en podeu trobar més informació a la seva web seroespaitransmissor.cat. Una altra proposta molt interessant és el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià. Aquest centre compta amb 2 sales d'exposicions on ens mostren els fòssils que ens expliquen l'edat i l'origen de la Serra del Montsec. Es pot visitar els dissabtes i els diumenges amb visites guiades a les 12 i a la 1 del migdia, sempre amb reserva prèvia. Truquen al telèfon 973 41 50 05. I pels que sigueu de Balaguer, us recomanem el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, que ofereix l'activitat Iniciació a la Recerca de l'Or. Recordeu que és un taller on ensenyen a cercar or als safarejos de l'equipament i també, a més, inclou una visita guiada a l'espai. Recordeu també que s'ha de fer sota reserva, trucant al telèfon 973 44 86 68 o bé enviant un correu electrònic a ordelsegre@balaguer.cat. Recordar-vos també que a Balaguer tenim el Museu de la Noguera, que actualment acull l'exposició Josep Carné i Ribalta, El somni que perdura. Recordem que és una exposició que fa repàs de la trajectòria vital del Josep Carné i Ribalta, mostrant-nos imatges inèdites, documents, objectes i fins i tot una entrevista feta al polifacètic autor, polític i artista abans de morir. La mostra és una producció del Museu de la Noguera i es podrà veure fins al 28 de febrer a la seva sala d'exposicions temporals. I una altra opció per quan s'acabi aquest confinament municipal són les visites al patrimoni romànic de la Baronia de Rialb, que aquests dies només ofereix visites guiades per encàrrec. A més de l'entorn, hi trobareu un munt d'espais que es poden visitar lliurement. Podeu fer reserves per les visites o saber més de l'entorn a l'oficina de turisme trucant al 973 46 02 34 o bé enviant un correu a turisme@baroniarialb.cat. I permeteu-me un últim apunt final. Aprofitant l'entrevista que m'ha fet el Jaume parlant del llibre dels testimonis de l'Estany i Bars Vilassana, us recomano que un cop s'acabi aquest confinament municipal feu un viatget a la nostra comarca veïna, el Pla d'Urgell, i us atenseu fins a Calcinent per gaudir tant del paisatge com de la història d'aquest estany recuperat amb les aigües dels canals d'Urgell. I, de pas, aneu fins a Mollerussa i, a part de visitar el Museu dels Vestits de Paper, també podeu optar per visitar l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, un espai on, a través del canal, s'explica la història de la transformació d'aquesta plana. I res més, fins aquí el traiem el nas per la finestra del mes de febrer. Us espereu, si en teniu ganes, el proper mes, al nostre espai. Bon mes i bona ruta!
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Un cop acabada la secció del treu el nas per la finestra, arribem al final del Fent ruta. Un Fent ruta mig confinats, en el que hem de parlar d'un febrer sense massa ranxos, sense massa carnestoltes i, com els concursos de disfresses, en molts llocs hauran de ser virtuals. Malgrat això, avui us hem volgut portar l'actualitat turística de la comarca, que ha passat en primer lloc per anar fins a la vila d'Auvesa. L'alcaldessa, la senyora Eugènia Puiggròs, i la regidora Eli Soler ens han explicat com està el projecte de museïtzació de la vila romana, que s'ha iniciat fa poc. També hem anat fins a la Plana d'Urgell, perquè la Maribel Pedrol, és coautora d'un llibre que acaba de sortir sobre la història de l'Estany d'Ivars, viscuda pels seus veïns. I el Carles Rabadà ens ha vingut als estudis i amb ell hem descobert el món de l'enregistrament d'imatges aèries i de paisatges a través d'un professional dels drons, que ha convertit en virals alguns dels enregistraments que ha fet de Balaguer. Finalment, el Nil i la Clara ens han portat la secció de senderisme i hem anat fins al Tossal de Mormur, als Secans de Balaguer, direcció Auvesa. I la Maribel ens ha fet un repàs de les propostes d'aquest febrer. En nom de tot l'equip, moltes gràcies per ser-hi i recordeu que podeu recuperar aquest espai i tots els altres del Fent Ruta a l'espai de Ràdio a la Carta de l'emissora, que és la web radiobalaguer.cat. Moltíssimes gràcies, bon febrer, que tingueu molt bon carnestoltes i molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.